Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es posen multes a qui no recull els excrements de la seva mascota al carrer. Això és una cosa que tothom aprova, però que hi ha d'altra gent que fa d'altres coses, com per exemple que no recicla. Tot i que sembla que cada vegada més gent està conscienciada amb aquest aspecte, que ara en queda alguns i algunes que resisteixen a separar les escombraries i la deixen en qualsevol lloc sense importar si encara estan en condicions de ser consumits alguns aliments o si se li pot donar un segon ús a algunes de les coses que llancem. A aquests també caldria posar-los una multa. Si parlem de roba, és també un altre tema preocupant. Cridin-ho com vostès vulguin. Consumisme. Està a l'última moda. El cas és que els nostres armaris estan replets de roba. Problema. Avui dia el 90% de les peces de roba dels espanyols acaben a les escombraries. Cada espanyol es desfà d'uns 24 quilos de roba usada a l'any. I només el 10% de tota aquesta quantitat ingent de roba que tirem acaba en un contenidor social autoritzat per a la seva reutilització. El reciclatge de la roba no sols es busca per convenciment propi, sinó pel naixement d'una conscienciació col·lectiva. Si us plau, reciclem. Benvinguts a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda i 2 minuts i la nostra mirada posada en el temps. Atenció, perquè demà serà un dia dimarts amb més ruixats i alguna tempesta, però amb registres escassos i ambient de finals de maig. Arribem a la recta final del mes d'abril i les pluges ni apareixen ni se les espera. Així que atenció, perquè sense cap mena de dubte el protagonista meteorològic d'aquesta setmana serà la calor. Si no, només superarem els 30 graus, sinó que, a més, desafiarem a finals d'abril els 35 graus, un fet insòlid que mai s'ha donat des que hi ha registres. El temps serà similar a aquests darrers dies, amb dia de sol amb núvols i ruixats a les tardes. Així que, precaució. És dilluns, volem saber com estan hores d'ara les principals vies catalanes. Hi ha algun tipus d'incidència? Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit, en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem retencions a la C63, a l'altura de Lloret de Mar, on a causa d'un accident es dona pas alternatiu. Hi ha, per tant, aturades en els dos sentits de la marxa. A banda d'aquest punt, amb cues, amb retencions, de moment la tarda és més o menys estable, tot i que aquesta hora, òbviament, tenim latitud, retencions a diferents punts, trams habituals, d'altra banda, com és el cas de la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, o també les dues rondes on el trànsit encara és força espès, les dues en sentit Besòs, especialment la ronda litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta i la de dalt des de pràcticament Diagonal fins a Vallcarca. És tot, bona tarda.
Gràcies, Roger, per la informació. I si iniciàvem el programa parlant del tema del reciclatge, avui al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem parlant del boom que hi ha ara sobre l'ús de bosses de roba. Però ens hem fet una pregunta al llarg d'aquesta programació. Si són més sostenibles o no que les de plàstic. Avui en parlarem sobre el reciclatge de la roba. Ho farem amb la Yolanda Bernal i també amb l'Anna Güell, que és gerent de l'empresa Ecosol de Càritas, que es dedica a donar una segona vida al tèxtil.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Fofito presenta en Terrassa Viva el circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 29 de abril al 21 de mayo bajo la gran carpa blanca instalada en Centro Comercial Parc del Vallès. Terrassa, entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su vivienda. En Desokupa creemos en la importancia de tener un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar. Y nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93-494-3540 o entra en desokupa.com y te ayudaremos.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
COPE Cataluña y Andorra.
La lluita contra les bosses de plàstic tradicionals ha portat un boom de les bosses de roba, d'entrada més sostenibles. Es calcula que cadascun de nosaltres pot tenir entre 5 i 10 d'aquestes bosses de roba a casa. És veritat que es poden reutilitzar, però fins i tot les bosses de cotó orgànic deixen una petjada ecològica. La seva producció també té un impacte. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, exacte. No hi ha res sostenible 100% i, per tant, el millor consell és tenir només les bosses que hem d'utilitzar i no acumular-ne. Isaac Peraire és el director de l'Agència Catalana de Residus i ens ha explicat que tot el que es produeix té un efecte en el medi ambient.
Tot el que es produeix té una petjada, diguem, no? I també les bosses de roba, és evident, les bosses de tela, tenen una petjada de producció. I, per tant, sempre hem de tendir, doncs, a tenir les que només facin falta, diguem, d'aquestes bosses. Però, en tot cas, sempre és millor un element que es pugui reutilitzar que un que no.
Dins de l'àmplia gamma que hi ha de bosses de tela, la més recomanable és la de cotó orgànic. I és molt important què fem amb les bosses quan les hem de llançar. Les hem de deixar a la fracció del tèxtil, no a qualsevol contenidor. Precisament pel que fa al reciclatge de roba, ens queda molta feina a fer. Només reciclem l'11% del tèxtil.
A Catalunya només recollim selectivament l'11% del tèxtil generat. Per tant, ho podem mirar de dues maneres, que ho fem molt malament o que tenim gran marge de millora i, per tant, entre totes i tots podem tirar endavant en aquest sentit. Hi ha iniciatives, també hi ha molta gent que ho fa bé.
Queda clar que el millor residu és el que no es genera i si l'hem de produir, sobretot que es pugui reutilitzar. En el cas de les bosses de roba, per compensar els efectes de la seva fabricació, les hauríem d'utilitzar, Yolanda, cada dia durant 54 anys.
Exacte, tot i que se'ns ha plantejat com la millor opció contra el plàstic, la fabricació de bosses de tela pot tenir inclús pitjors conseqüències. Cristian Castillo és professor d'Estudis Econòmics de la UOC i posa aquest exemple.
Per produir, no?, en tot el seu procés de fabricació, un quilo de cotó, estem parlant d'uns 10.000 litres d'aigua. I, en canvi, no?, per produir aquest plàstic, no?, en un quilo, estem parlant d'uns 2.000 litres.
Està clar que tots tenim bosses de tela a casa. Què hem de fer? Doncs utilitzar-les al màxim i, si cal, compartir-les.
És important que, si en tenim moltes, procurem no acumular-ne més i compartir-les, no?, compartir-les amb família, amb amics i això, no?, fer-la servir. Aquesta seria, jo crec, el missatge important.
I una última dada. A Espanya, un 65% dels consumidors fan servir bosses reutilitzables per anar a comprar, un 13% bosses de paper i encara un 15% bosses de plàstic.
Avui a COPE Catalunya i Andorra parlem amb l'Anna Güell, que és gerent de l'empresa Ecosol de Càritas, que es dedica a donar una segona vida al tèxtil. Senyora Güell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqui'm una mica què és Ecosol, com neix i per què.
Ecosol és l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona i neix per treballar per la inclusió social de les persones amb especials dificultats d'inserció. L'acompanyament de les persones aturades amb més dificultats no només requereix de formació, sinó que en algunes persones també els hi cal poder aprendre en un espai real de treball, que són les empreses d'inserció. Les empreses d'inserció són centres de treball, punt, en la que les persones treballen amb nosaltres màxim 36 mesos per assolir el coneixement complet d'un ofici per després poder seguir treballant a les empreses de mercat obert. Llavors, doncs, nosaltres vam néixer amb aquesta finalitat i la gestió de roba és un dels mitjans que tenim per donar aquesta ocupació. De sempre Càritas hem sigut receptores de roba de segona mà i l'hem gestionat de forma integral per donar-li una segona oportunitat d'utilització, sobretot per cobrir també necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació d'exclusió social. Però en aquests moments hem anat evolucionant com a gestors de residus i tenim doncs una planta compartida, totes les Càritas de Catalunya, aquí Sant Esteve Sesrovires, en la que unim esforços per assolir doncs aquesta gestió integral i el màxim aprofitament de la roba de segona mà.
Quina quantitat de roba, Anna, llancem? Ho dic perquè fins i tot amb etiquetes. Se'ns hauria de caure la cara de vergonya perquè estem parlant de que hi ha molta gent que la necessita i després que això pel medi ambient és horrorós.
Sí, 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 i que realment és un dels residus que tenim més feina a fer, que més quantitat de roba encara continua anant a la brossa, al contenidor gris, al contenidor de rebuig, i que és un repte que totes sumem esforços per assolir el màxim de reutilització d'aquest tipus de residu. Perquè tenim el repte que ens marca la Unió Europea de cares al 2025, que tenim d'augmentar el reciclatge, sobretot en aquests tipus de residus que anem més enrere. Llavors, per això unim esforços amb l'administració, amb la nova llei de residus, per anar aconseguint juntes doncs aquesta millor aprofitament de la roba de segona mà.
Vostès en tenen contenidors. Crec que 136, és correcte?
En aquest moment ja en tenim 150, que estan aquí a les comarques de Girona, que ens donen gairebé 541 tones. Són les que hem recollit durant aquest any passat, el 2022. I, a més, també per seguir aquest projecte de mínim impacte, hem implantat tot un sistema de sensorització, és a dir, tots els nostres punts de recollida estan amb tecnologia que ens informa cada moment el volum d'ocupació d'aquests contenidors per poder optimitzar al màxim les rutes i fer el mínim de desplaçaments per evitar emissions de CO2.
Està ben identificat, ho dic perquè hi ha contenidors i hi ha molts llocs, però els d'Ecosol estan ben identificats i es veu fantàsticament bé que són vostres.
Sí, sí, els tenim de color vermell, amb els cors de Càritas. Llavors, doncs, amb el color institucional i els nostres cors, crec que són fàcilment identificables.
Què és el que no es pot deixar dintre d'aquests contenidors? Hem de deixar roba que estigui d'una manera concreta? Es poden deixar sabates, es poden deixar complements, no sé si cinturons, sabates... Què ens demaneu que deixem aquests contenidors?
Sí, mira, us demanaríem, sisplau, si es poden deixar dins de bosses. Poden ser bosses reutilitzades, de cartró, de les que tingueu a casa que hàgiu pogut fer servir per altres coses, donar-los un altre ús, perquè ens va molt millor per la recollida si es troben a dins de bosses. Sí que es poden posar qualsevol tipus de complements perquè nosaltres reutilitzem sabates, cinturons, qualsevol tipus de complement de moda. I a més, a nosaltres a Girona recollim la roba conjuntament amb la recollida de llibres perquè participem d'un projecte internacional que es diu Rebooks, llibres per la transformació social, i en els mateixos contenidors que recollim roba també es poden dipositar llibres que també demanem, sisplau, que es posin a dins de bosses. És important no llançar roba bruta que pugui contaminar la roba neta que ja hi ha a dins dels contenidors, perquè si es llença, que malauradament ens hem trobat en alguns casos deixalles d'altres tipus que poden contaminar la roba, llavors compliquen la reutilització perquè fan que s'hagin de fer altres processos previs que també són un consum de recursos.
Uh-huh, efectivament. Tinc entès, Anna, que teniu la botiga Moda Re, no? Al carrer Maluquer Salvador de la ciutat de Girona.
Sí. Aquí a la ciutat de Girona tenim una botiga aquí al centre de la ciutat, a l'eix comercial, per obert a tots els públics. I, a més, també estem preparant noves obertures aquí a les comarques gironines, perquè veiem que és molt important cada vegada facilitar més aquests punts de compra de roba de segona mà, perquè és una de les vies que s'està potenciant més per donar una mateixa sortida dintre de les mateixes comarques, doncs, a la roba que es va recollint a través dels contenidors.
Uh-huh. Anna, ens hem acostumat tant a això de la fast roba, no? La roba de... ho s'ha llançat. Jo me'n recordo quan ens compràvem un abric, ens durava potser tota la vida, no? Potser la mida ja no ens anava bé, però era una altra cosa.
Sí, realment s'ha anat perdent, però es va tornant a recuperar, perquè nosaltres també tenim un taller de confecció a Olot, que ara en el taller de confecció també estem fent moltes activitats de recuperació, reparació. Jo me'n recordo que la meva àvia ens feia jerseis i quan aquests jerseis estaven una mica gastats els tornava a desfer i els tornava a teixir.
Sí.
No, realment hem perdut aquesta capacitat de reutilització i de tornar a fer servir, perquè una peça pot tenir diferents usos, que ara hem de tornar a recuperar. Llavors estem treballant amb tota aquesta integralitat de vies per tornar a donar el màxim d'usos a qualsevol peça tèxtil, que també, doncs, a part de l'espai de compra, de les botigues de segona mà, tenim un taller de confecció que facilita aquest arranjament, reparació, i fins i tot estem treballant conjuntament amb l'Institut de la Garrotxa, que treballa en tota la formació professionalitzadora en l'àmbit de disseny i confecció, per realitzar, doncs, dissenys innovadors a partir de teixits de segona mà.
Uh-huh. Només ens queda que agrair-vos la tasca que feu des de Cosol, perquè inserteu a persones que participen en el mercat laboral ordinari, estem fent un bé al planeta i, sobretot, estem ajudant a molta gent que necessita aquesta roba i que ho estem fent molt malament molts de nosaltres. No necessitem tanta roba. Necessitem més gent solidària i necessitem, sobretot, tot, no carregar-nos més al planeta, que ja ho estem fent, i es nota, no parlar ja del tema de que no tenim aigua, no? Anna, però hi ha un canvi, òbviament, en el planeta i entre tots podem fer canvis. Anna Güell, gerent de l'empresa Ecosol de Càritas, que es dedica a donar una segona vida a aquesta roba, a aquest tèxtil. Gràcies per ser-hi amb nosaltres i gràcies per ajudar sempre els altres. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Us animem, doncs, a posar la roba als contenidors i a visitar, doncs, les nostres botigues i els productes dels nostres tallers, perquè és molt important, com deies, que totes, doncs, tenim un paper imprescindible per poder assolir el repte d'aquesta millor gestió dels residus, sobretot de roba, i també, doncs, de poder preservar el nostre planeta.
Així ho farem. Senyora Güell, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
7 de la tarde, 18 minutos. Hoy los compañeros de La Linterna con Ángel Expósito están en el nuevo laboratorio que Moderna inauguró la semana pasada en Madrid y que permite realizar pruebas analíticas relevantes para certificar lotes de vacunas de ARN mensajero para su posterior distribución en España y mercados fuera de Estados Unidos. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina. I d'aquí a Real, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, ens farem ressò, com estem fent al llarg de la programació de la cadena COPE en el dia d'avui, del tema de les platges i els gossos. No hi ha temporada de bany a les platges catalanes sense la polèmica sobre la presència de gossos sí o gossos no. Avui ens ho explicarà en Sergi Tori i també l'Anna Hortonovas, que és la cap del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de Barcelona.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Temporada de bany a les platges catalanes sense la polèmica sobre la presència de gossos. Aquest any la situem a les comarques de Girona, concretament crec entre Calonja i Platja d'Aro. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Els dos municipis han acordat que una cala que està situada entre les dues poblacions puguin banyar-se els gossos, però aquesta mesura, crec, Sergi, que ha aixecat el rebuig als habituals d'aquesta cala.
Sí, es tracta de la cala Belladona, un espai de 2.500 metres quadrats, de 100 metres de llarg i 25 d'amplada, pertany amb un 80% a Calonge i un 20% a Platja d'Aro. La neteja se n'ocupa l'Ajuntament de Calonge i per accedir a la cala, que per cert és preciosa, s'ha de baixar 148 esglaons. És a dir, és una cala de difícil accés. Aquí, doncs, la gran qüestió que es planteja a hores d'ara és si es pot designar una cala d'aquestes característiques de gossos d'una manera específica, o bé les platges per mascot estan condemnades a ser, doncs, una part a l'extrem d'una gran platja sense característiques de cala més reservada. Perquè davant d'aquest anunci, que ja ha fet oficial aquest mes d'abril, és una cala específica per gossos, veïns d'aquesta cala s'han unit, en aquest cas, amb la plataforma Salvem la Belladona per lluitar contra el que consideren que és una imposició il·legal. Parlem ara de les dues parts que hem escoltat.
Correcte.
A Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, ha estat la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Platja d'Aro, Jenny Xufré, la qual diu que aquesta normativa municipal està avalada pel Pla d'Usos de Costes de la Generalitat, que han atès demandes de particulars i d'entitats animalistes i considera que els integrants d'aquesta plataforma actuen per motius individuals.
Que si tu vius a prop i te pots anar a ballar, pràcticament és una cala privada. Entenc. Llavors suposo que és aquesta banda la que no... aquesta part la que no comparteixen. Per tant, no estem fent cap irregularitat, perquè hi ha una norma superior, que és la de costes, que ens avala.
Jeffrey Jufé, doncs, ha confirmat que aquest mes d'abril hi ha anat amb el seu gos a disfrutar d'aquesta cala i creu que és l'espai idoni pels animals.
És una platja, jo hi vaig anar amb els meus gossos, i és de difícil accés perquè és una baixada, però bueno, també és veritat que és un espai absolutament delimitat, prou gros perquè els gossos puguin córrer i sense perill, de, per exemple, de que hi hagi una carretera a prop i que pugui haver-hi un perill pels animals o les persones.
I ara anem a la part contrària, perquè un centenar de veïns de la urbanització Traomar del costat s'han unit, com dèiem, amb la creació de la plataforma Salvem la Belladona. Diuen que no tenen res en contra dels animals, sinó que ho fan per preservar aquest indret de l'alt valor ecològic i ambiental. La Jelena Popovic ha estat avui aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i explicava el per què estan en contra de que la cala sigui específica per animals.
Que la cala Belladona, però no només la cala Belladona, qualsevol cala d'aquestes característiques no és idònia per gossos. I a més, és que estan incomplint tota la normativa. No hi ha tanques, és que la platja és d'ús exclusiu per gossos, que segons la llei de costes estem parlant del domini marítim terrestre, que no pot ser ni ús privatiu ni ús exclusiu.
Bé, doncs, com podem escoltar, dues postures ben dispars i que podrien acabar fins i tot els tribunals de justícia, perquè la plataforma Salvem la Belladona diuen que estan disposats a defensar els seus arguments als tribunals i compte perquè si arriba, en aquest cas, a males instàncies judicials, com podria ser el Suprem, podria crear fins i tot jurisprudència respecte a aquest ús de les cales.
Estem parlant de la polèmica sobre la presència de gossos a les comarques de Girona. Sergi, concretament dèiem a Calonge i Platja d'Aro. Com està la situació a Barcelona? Crec que tenim amb nosaltres algú de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens explica com està la situació aquí, oi?
Sí, així és, Montse. Tenim ara la comunicació amb la cap del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de Barcelona, que pertany a l'Ajuntament de la capital catalana, Anna Hortoneves. Anna, benvinguda i bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Bé, a Barcelona des de l'any 2016 se va incorporar ja a disposició de tots els usuaris a la platja de Llevant, una platja específica per gossos. Quina és l'experiència acumulada d'aquests últims anys d'aquesta iniciativa?
Doncs la veritat, molt satisfactòria. És un espai que, com bé digueu, vam començar a posar en servei el 2016. El 2016 i el 2017 va ser doncs, com una mica una prova pilot. A partir del 2018 l'espai doncs, s'ha consolidat com una veritable punt de referència, de lleure, de bona convivència. Té un ús doncs, bueno, força elevat des del 27 de maig fins l'11 de setembre, i fa goig. La veritat és que quan passes per allà i veus el gaudi doncs, dels gossos i dels tutors i de les famílies que van allà a passar una bona estona banyant-se doncs, amb els seus gossets, és molt satisfactori, molt enriquidor.
Les elevades temperatures ja inviten al bany, però òbviament serà d'aquí un mes i mig, quan començarem ja la temporada d'estiu. De cara a aquest estiu i a la platja de Llevant, amb aquesta platja, hi ha algun tipus de novetat?
Doncs sí, la veritat és que hi ha un 20% més d'espai. Passem dels 1.250 metres l'any passat a 1.500 metres quadrats aquest any. I l'any passat ja es va incorporar també un accés directe des de la part superior doncs, d'accés a la platja, que va directament cap a l'entrada, no?, de la platja pels gossos, que també es manté. Mantenim també que això s'ha demostrat que és molt profitós i que doncs, també ens dona molta tranquil·litat. Un servei d'informadors ambientals que de dilluns a diumenge, amb horari de 10:30 a 19:30 hores, estan pendents de les persones i dels cossets usuaris de l'espai, i es realitza la lectura doncs, del xip dels gossos abans d'entrar, que és l'únic requeriment que demanem per accedir a aquesta platja per gossos, que els gossos han d'estar identificats amb el xip obligatori.
És a dir, que han d'estar censats i, per tant, doncs, ha d'haver-hi el control preceptiu que també marca cap i a la fi la normativa municipal. Per cert, la platja finalment, doncs, es parla d'aquesta ampliació fins a 1.500 metres quadrats. A quants gossos pot acollir d'una manera continuada?
Fins a 120.
120?
Sí.
Aleshores, si està plena en un moment determinat, en algun diumenge de juliol o agost, hi ha un torn rotatori?
Sí, la veritat és que això ens ha passat algun cap de setmana doncs, en època de bany allò o punta, i les mateixes persones usuàries s'autoregulen. Ja no, si hi ha tantíssima gent, doncs ja no, tampoc et ve gaire de gust entrar-hi, no? I sí que, bueno, posar en valor realment la bona convivència i l'endreça de les persones usuàries, no?, que volen mantenir aquest espai com un espai de lleure, i per tant no hi ha hagut mai problemes.
Recordem que a les altres platges d'accés al públic sí que no està permès l'accés de gossos. Ha d'anar a la seva platja específica i ja adequada amb els seus serveis.
Sí, és així.
I aquí tenim a la cap del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de Barcelona, estem parlant de gossos. Sí, per acabar aquesta entrevista m'agradaria explicar-li doncs, un detall que no hi ha a les platges, sinó que hi ha totes les vies urbanes. L'Ajuntament de Barcelona està potenciant totes les campanyes de millorar la convivència, però sí que, a banda, evidentment, de problemàtiques més individuals, hi ha una més general que ha aixecat, doncs, per part de crítiques d'alguns ciutadans, jo crec que amb raó. Evidentment, s'ha d'adaptar al compromís de tothom, però l'Ajuntament, i parlo en aquest cas d'una manera específica, a vegades de l'orina del gos o de l'excrement, que això seria ja una potencialitat del fet, no?, de no retirar l'excrement en via pública. Està preocupat l'Ajuntament amb aquestes pràctiques?
Nosaltres com a Ajuntament ens preocupem i vetllem per garantir la bona convivència i un correcte estat doncs, de l'espai públic, aquest espai que tenim dret tots a gaudir-ne i que tenim l'obligació de mantenir en bones condicions. Des de l'ordenança de protecció i com tinença i convivència d'animals de Barcelona ja preveu que està prohibit, no, o sigui, que és obligatori recollir doncs, les defecacions, lògicament també que és obligatori evitar embrutir doncs, amb les miccions la via, els espais públics i el mobiliari urbà. I és una crida, no? És una crida amb aquesta obligació que tenim a les persones responsables dels nostres animals, perquè són les persones les responsables, no? De com, de com ensenyem a aquesta convivència i com fer-nos càrrec, no? De mantenir en bon estat l'espai públic, que, insisteixo, és un espai de tothom i que tots tenim l'obligació de mantenir el dret a gaudir-ne.
Sí, perquè fins i tot hi ha un desgast important a cantonades a causa de les accions. Evidentment, els culpables són evidentment els humans, no són els animals, que no cuiden, en aquest cas, el que seria doncs, bueno, la necessitat física i fisiològica de l'animal.
Sí, el que passa que l'animal la necessitat la té i l'hem d'ensenyar i l'ensenyem, no, a que ho faci fora dels nostres domicilis. Som nosaltres els responsables de que deixem absolutament impolut l'espai on ha fet aquesta necessitat, recollint les defecacions i amb una ampolleta d'aigua eliminant les miccions, perquè a més les miccions tenen un efecte reclam, un efecte marcatge, i si no ho fem estem no només evitant doncs, aquest mal ús de l'espai públic, sinó fent un reclam perquè sigui reiterat aquest mal ús.
Anna Ortonoves, cap del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de Barcelona, gràcies per estar aquí a la Linterna i bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
2:15 de 8, llega el momento del Consejo de Seguridad Direct. Es primavera y nos encanta disfrutar de nuestra segunda residencia y de las escapadas de fin de semana, pero dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso, Seguridad Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Seguridad Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
I ara arriba el moment de l'última hora informativa de proximitat amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, Salut li ha demanat avui formalment al govern central que la mascareta deixi de ser obligatòria als centres sanitaris, les farmàcies i també les residències de gent gran. Salut el que demana és revisar el protocol perquè l'ús d'aquesta mascareta es limiti només a alguns casos, per exemple, quan s'atén a persones de risc o vulnerables. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, dona 5 dies a Clara Ponsatí i a la resta de parts perquè es pronunciïn. Això després de que Ponsatí no s'hagi presentat avui a declarar. Es troba a Bèlgica. Llarena li demana a l'exconsellera d'Educació la documentació que demostri que ha demanat empara de la seva immunitat parlamentària. I t'explico també que els búnquers del Carmel de Barcelona es tancaran finalment a partir del 2 de maig, cada vespre, a partir de 7:45. Es vol controlar d'aquesta manera la gran afluència de visitants i també preservar el descans dels veïns. També està previst instal·lar una tanca de 2 metres d'alçada, formada per barres d'acer massís, que ja està provocant molta polèmica.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Que vagi molt bé.
I ara l'última hora esportiva amb Albert Díez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom.
Escoltem què ens has d'explicar sobre el tema del Barça, que crec que recupera efectius pensant en quan serà campió de Lliga.
Sí, va recuperant efectius a l'últim partit davant l'Atlètic de Madrid, que entenem és l'últim escull important del Barça en aquest camí per matemàticament ser campió de Lliga. Ja van tornar De Jong i Pedri. Tenim jornada entre setmana, dimecres a Vallecas, pot tornar Dembélé i també molt bones notícies perquè Christensen ja ha fet part avui de l'entrenament amb el grup de marro de la premsa. Xavi Hernández a partir de la una de la tarda. Un Barça, un Futbol Club Barcelona, si venim de parlar de la carpeta de la parcel·la estrictament esportiva, també és notícia avui i especialment aquesta tarda perquè ha tancat, i això és molt important, el finançament de l'Espai Barça amb 20 inversors per valor de 1.450 milions d'euros. Al juny, d'aquí res, comencen les obres. Et dic que tenim jornada entre setmana. Un dels grans partits d'aquesta jornada és el Girona-Real Madrid de demà a Montilivi. El Girona, que és l'únic equip de primera que ha puntuat al Camp Nou i al Bernabéu. Doncs bé, perd dos jugadors, dos lesionats al Girona. Toni Villa, trencament, lligament encreuat anterior, genoll dret, es perd el que resta de temporada, la pretemporada i l'inici de la següent, lesionat a Valladolid. I a Valladolid va recaure l'Aleix García, lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, estarà 4 setmanes de baixa. Per aquí, pel Barça, pel Girona, per la jornada entre setmana de la Lliga Santander, passa l'actualitat a aquesta hora a les 7 i 35 minuts.
Més informació, Esports Cope, gràcies Albert, que vagi molt bé.
A tu Montserrat, que vagi molt bé.
I d'aquí a un moment, a la Linterna de Cope Catalunya, en pararem de l'Hospital Clínic, que estrena una aplicació per fer un seguiment dels viatgers a països amb malalties tropicals. És un servei d'atenció al viatger internacional que estrena instal·lacions i que ja atén a més de 20.000 persones. En parlem d'aquí un moment amb l'especialista en medicina tropical del Clínic, el doctor José Muñoz.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra ens visita l'Eva Parera. Eva Parera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si t'haguessis de presentar, si algú escolta el teu nom, diu qui és Eva Parera, què diríem?
Ostres! Doncs la futura alcaldessa de la ciutat de Barcelona.
Olé, no?
Veus?
Una valenta, no?
Sí,
una valenta.
Totalment, totalment, clar que sí.
Així de clar?
Sí. Home, sí, sí. Jo, a veure, la gent té ganes de canvi, no?
Sí.
Doncs si la gent té ganes de canvi, ha de votar canvi. Uh-huh. Mira al teu voltant, ja canvia al teu voltant, no? Només ja canvia valents. Tot el més ja ho hem provat.
Uh-huh.
Ja sabem com funciona de malament i, per tant, si la gent té ganes de canvi, només hi ha una opció, que és votar valents.
És fàcil que arribi aquest canvi?
Mai res és fàcil a la vida, no? Tot el que importa costa. I això importa, i tot costa. Sembla que no, sembla que sigui fàcil perquè nosaltres doncs, hem crescut molt ràpid i tothom, ai, mira que bé us va, no? No, hi ha molta feina al darrere, costa, no és fàcil. Nosaltres estem ara lluitant i enfrontant-nos a marques molt consolidades, estem enfrontant-nos a un govern de Colau, Collboni, Esquerra Republicana, que també està a l'Ajuntament, doncs, que estan en el poder. I estar en el poder doncs, ajuda moltíssim. Quan estàs a l'oposició, doncs, tot costa més, tot es fa més cuesta arriba, no? Però allà estem, donant la batalla. Jo crec que ningú dubta que avui nosaltres som la veu de l'oposició a aquest tripartit. I això s'ha fet a base de molt de contingut en el missatge i de propostes doncs, molt contundents que fins ara ningú s'havia atrevit a fer, no? I jo crec que si seguim així fins al que queda de campanya fins al 28 de maig, doncs podem arribar a molta gent i quan arribem a la gent s'adhereix ràpidament a nosaltres.
Ser oposició i ser dona? Té algun hàndicap o no?
Ser oposició. Ser dona, no, en absolut. No m'he sentit mai ni menys ni més pel fet de ser dona. No? Jo vinc d'un món molt d'homes, precisament, perquè vinc del ciclisme, no?, i del futbol professional, et pots imaginar, i tampoc ha estat un hàndicap per mi en absolut. Jo no he tingut mai cap problema amb això. I, però està a l'oposició, sí, és un hàndicap, perquè tens moltes idees, creus que les teves idees poden suposar un canvi molt important a la ciutat i no les pots dur a terme, i és molt, molt frustrant saber que tens raó, saber que estàs proposant coses que són molt més efectives i menys costoses del que s'està aprovant, i que sempre obtinguis el no per resposta, no?
Per on començaria si arribessis a l'alcaldessa de Barcelona?
Començaria per un missatge molt, molt clar d'esperança a la gent. Amb un missatge que la gent està necessitant sentir moltíssim, de dir: s'ha acabat un ajuntament que us vingui a complicar la vida. Això s'ha acabat. A partir d'ara, l'Ajuntament està aquí per ajudar-vos, per fer-vos la vida més fàcil, i aquí teniu un ajuntament que confia en vosaltres. I això val des del petit comerç fins a les grans empreses, fins a les constructores, fins al turisme, fins a tothom. És a dir, Barcelona tornarà a ser una ciutat de benvinguda i una ciutat on tothom vulgui venir a viure i a visitar, perquè l'Ajuntament deixarà de ser el problema d'aquesta gran ciutat, no? Aquest seria el gran missatge. Uh-huh. El segon gran missatge el dedicaria als ocupes i als delinqüents. Ja podeu començar a marxar d'aquesta ciutat, perquè si no marxeu us farem fora.
És una tasca difícil, per això, eh?
Bueno,
que necessitem més efectius policials, bueno, necessitem més mà dura. Què es necessita?
Es necessita primer fer complir les lleis. I per fer complir les lleis, des de l'administració s'ha de respectar les lleis i l'estat de dret, cosa que no està passant, no? Ni des de la Generalitat ni des de l'Ajuntament de Barcelona. Això és el principal. Calma dura. Cal dir-ho així de clar. És a dir, no, des de l'ordenança de civisme fins al tema de les ocupacions, fins al tema les agressions sexuals, aquí no s'està actuant. Però no s'està actuant perquè la policia o la Guàrdia Urbana o els Mossos o la Policia Nacional no estiguin capacitats, ni molt menys. Estan perfectament capacitats. Tenim una gran policia, tenim la sort, a més, de tenir tres policies, tres cossos de seguretat a la ciutat que poden actuar. El problema és que no tenen el suport dels seus dirigents polítics, i això és una barbaritat. I avui els dirigents polítics estan més al costat del delinqüent que d'aquells que els deté. I aquest és el gran problema que té la ciutat, no? Al final tenim una alcaldessa que és Castat Ocupa, que creu en el moviment Ocupa i, per tant, el fomenta, i amb una alcaldessa que no creu en la Guàrdia Urbana i no creu en els Mossos d'Esquadra. I aleshores això acaba tenint una repercussió evident en el dia a dia de la convivència en aquesta ciutat.
Eva Parera, candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per Valens, sort, i en continuarem parlant.
Moltes gràcies.
Gràcies. L'Hospital Clínic estrenarà en poques setmanes una aplicació per fer un seguiment continuat i a distància dels viatgers internacionals que van a països amb malalties tropicals. Es tracta d'un servei que entra en funcionament coincidint amb l'estrena de les instal·lacions noves del Servei d'Atenció al Viatger Internacional i el Centre de Vacunació d'Adults, que comparteixen dependències al carrer de Casanova 150 de Barcelona. Avui en parlem amb el doctor José Muñoz, que és el cap de Servei de Salut Internacional del Clínic. Doctor Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Perfectament bé, i amb ganes de saber com serà aquesta aplicació per fer el seguiment, efectivament.
No, bueno, per començar, gràcies. L'estiu l'esperem probablement amb xifres de viatgers molt similars a les que vam tenir el 2019, previ a la pandèmia, i, bueno, com sabem, ens estem preparant una mica per això, perquè després de 2 anys amb una activitat diferent, doncs, sí. Hem d'afrontar aquest tema. I llavors hem introduït des de fa un temps, ara mateix està a demanda, una plataforma digital, diguem-ne, perquè vam descobrir ja el 2015, portem uns anys treballant amb això, des del 2015, que hi havia molts viatgers que no abans ni després del viatge, sinó durant el viatge, necessitaven la nostra atenció. I són viatgers, per exemple, que poden estar a Brasil, a Cambodja o a Moçambic, i que tenen alguna malaltia. Sabem que, segons els estudis, entre el 30 i el 50% dels viatgers internacionals tenen algun símptoma durant el viatge. I requereixen la nostra atenció, que és just en el moment que estan més lluny del seu sistema de salut, no? Llavors vam visitar una plataforma digital que es diu Famba, que pel viatger el que veu és una aplicació del telèfon mòbil, que precisament està dirigida a això, a atendre el viatger durant el viatge.
Magnífic. Què sabem de les malalties tropicals? Encara hi ha gent que viatja sense vacunar-se, doctor?
Home, sí. No tenim xifres oficials, perquè, clar, els que viatgen sense vacuna no, o sense informació previatge, diguem-ne, no els tenim registrats, però s'estima que aproximadament de persones que fan viatges internacionals, potser al voltant del 40%, depèn de la regió i del país, poden rebre un consell previatge. Per nosaltres és molt important no focalitzar tot aquest consell previatge només amb la vacuna. Per nosaltres la vacuna és una eina més per prevenir algunes malalties durant el viatge, però no és l'única. També utilitzem antibiòtics. Per exemple, en el cas del mal d'alçada, utilitzem un diurètic, que és l'Edemox. Vull dir, hi ha altres eines que tenim per fer prevenció de malalties durant el viatge, que són no només les vacunes. I la informació és molt útil, Vull dir, el fet que les persones coneguin quines malalties hi ha i com es transmeten, per exemple, el dengue, que es transmet a través de mosquit, i que evitin les picades de mosquit, també són eines de prevenció molt, molt útils, no només les vacunes.
També hem detectat a Barcelona, per exemple, doctor, la paparra transmissora de la febre hemorràgica que ve de Crimea al Congo, no?
Bueno, la paparra hialoma, l'espècie hialoma, és una paparra que sabem que fa molts anys que està endèmica a Espanya i a la península. De fet, a la part de Zamora i tot l'est, nord-est d'Espanya està present, i de fet, cada cert temps hi ha algun cas a la península de Crimea-Congo. Llavors, bueno, la paparra hi és, però afortunadament no és freqüent que transmeti casos de Crimea-Congo. Està molt vigilant, perquè, clar, aquestes paparres s'habituen als climes càlids, no?, i tenen tendència en climes càlids a proliferar, i sempre s'ha d'estar vigilant que no apareguin aquestes malalties de forma més freqüent.
Doctor Muñoz, en un món globalitzat és fàcil que hi hagi transmissió de malalties d'uns països a d'altres, no? Heu notat un augment de malalties que no hi eren aquí, per exemple, a Catalunya o a Espanya en general, i que han arribat des de fa poc temps aquí?
Sí, aquí hem de distingir dues tipus de malalties. Els viatgers que tornen amb malalties tropicals, diguem-ne, o malalties importades, i això sí que fa anys que ens trobem. Per exemple, el dengue no és freqüent aquí, o sigui, és comú, es transmet aquí, a la malària, i això ho veiem. I, de fet, hi ha dades que, així com, per exemple, la malària va estar disminuint fins al 2019 de forma contínua als països de l'Àfrica, degut a la pandèmia de Covid i a la interrupció de molts dels mecanismes que hi havia per controlar la malària en aquest tipus de països, la incidència de malària pot haver augmentat en alguns d'aquests països. Llavors, estem pendents si també veiem un repunt d'aquestes malalties en els nostres viatgers. Aquesta és important. O sigui, els nostres viatgers, d'alguna forma, són un reflex del que està passant en aquells països. I si la incidència augmenta als països, els viatgers estan més en risc. I, per altra banda, hi ha la possibilitat de que algunes d'aquestes malalties es transmetin localment aquí. I un exemple paradigmàtic és el dengue, que, com sabeu, tenim el famós mosquit tigre.
Efectivament.
I a Catalunya i a tot el Mediterrani, que és capaç de transmetre no només dengue, sinó també la malaltia Zika i el chikungunya i la febre groga. Vull dir que això, tot i que només hi ha hagut 8 casos a la península detectats de dengue, sempre, de nou, estem en risc que hi hagi una transmissió local. I per això, de nou, s'ha de fer vigilància.
Qualsevol persona, doctor, pot acudir a l'Hospital Clínic o per fer aquesta atenció o rebre informació sobre qualsevol tipus de vacuna o no?
Sí. O sigui, el servei, tal com el tenim organitzat ara, és un servei que inclou el previatge. En alguns casos inclou el durant el viatge, tot i que el volem implementar de manera rutinària aquest any, i després el postviatge. I òbviament, nosaltres atenem els pacients que venen, però no només els que venen, sinó que tenim, diguem-ne, i en aquest nou espai també, cada vegada més que mai, volem arribar a la gent a peu de carrer, vull dir, perquè puguin entrar, i després també a través de les xarxes socials i de les pàgines web ens interessa molt que la informació arribi a quantes més persones millor, tot i que no vinguin a l'hospital. Per nosaltres això és molt important.
Clar. Després de la pandèmia, doctor, ens ha canviat una mica el xip amb el tema de les vacunes? La importància?
Doncs encara està per veure. Encara està per veure quina és la tendència, i tenim un cert interès. I per una banda, jo crec que hi ha persones que han vist encara més l'interès i la importància de les vacunes per prevenir algunes de les malalties.
Sí.
Llavors diuen, bueno, pues, tal com està el patio, pues, prefereixo vacunar-me i prevenir, no? Perquè ja han entès una mica la importància de les malalties emergents. I per altra banda, hi ha un col·lectiu que d'alguna forma no creu que les vacunes siguin eficaces o segures, i que, bueno, està una mica més reticent de vacunar-se o de fer aquest tipus de prevenció. S'ha de veure cap on va tot.
Quina tranquil·litat ens dona, doctor Muñoz, el fet de que ara puguem tenir aquesta consulta telemàtica, eh? Perquè, clar, quan et trobes en un país que no és el teu, no parles aquell idioma, i veus que no trobes bé, que tens diarrees o mal de cap, sí, o lesions cutànies, dius, mira, amb un clic, sí, com aquell que diu, un professional sanitari, sí, ens podrà recomanar un tractament, no?
Sí, sí, nosaltres teníem molta curiositat per veure què tant podíem ajudar un viatger que està, per exemple, ara a Tailàndia. I el que hem vist és que hi ha casos, per exemple, febres o events greus, que, clar, no podem fer gaire a distància, però sí que els podem acompanyar i els podem aconsellar. Jo sempre explico el cas de persones amb dengue, que, per exemple, estan hospitalitzades a Indonèsia,
sí,
i ens van fent fotos de les seves analítiques, i els diem, mira, 70.000 plaquetes és normal per un cas de dengue, i el test és positiu, i estigues tranquil·la. I els podem acompanyar d'alguna forma que se senten molt més tranquils en un país que, com dius tu, a vegades no coneixen ni la llengua, ni l'expressió, ni una barrera cultural important.
És que quan et trobes malalt, quan estàs malalt i estàs en un país que no és el teu, ja li dic jo que es passa fatal, eh? Perdona'm, què m'anaves a dir, Josep? Estàs dient alguna cosa?
No, i l'altra és que en patologies o malalties que no són tan greus, com, per exemple, has dit tu molt bé, infeccions, o sigui, lesions cutànies, que els pacients ens poden enviar fotos,
sí,
aquí sí que moltes vegades inclús podem evitar que aquella persona vagi al metge local, perquè si és una urticària i prenent un antihistamínic o és una fitofotodermatosis que podem explicar al pacient el que pot fer, a vegades inclús, en moltes vegades, estalviem o una diarrea simple,
i tant,
també podem estalviar que aquella persona acabi anant a un metge local, que a vegades pues, també costa de trobar la tendència on estigui. No?
A vegades és més els nervis que ens entren, només de veure, per exemple, sí, una lesió cutània, que realment el que tenim,
totalment,
i això dona una tranquil·litat brutal. Així que benvingut totalment sigui aquest...
Encara, jo volia dir, encara no està... O sigui, es pot, òbviament, aconseguir baixar de l'internet i utilitzar l'app, i jo crec que en algun moment durant aquest any implementarem de forma rutinària el poder oferir-la de forma rutinària al nostre servei. Jo espero que sigui l'abans possible.
Fantàstic, doncs jo també ho espero. Li agraeixo molt al doctor José Muñoz, que és el cap de Servei de Salut Internacional del Clínic, que hagi estat amb nosaltres. Un tema força interessant i molt important. Sempre informeu-vos del país on aneu, què és el que es necessita, què no, i què hem de fer en cas de... Així que gràcies un cop més, doctor Muñoz. Una molt amable.
Bona tarda.
Gràcies.
Adéu.
Este martes en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Desde las 7 de la tarde con la Liga. Cádiz Osasuna, Girona Real Madrid, Betis Real Sociedad.
Bueno, bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-111.
El Pallars Sobirà, concretament a l'Os, porta 15 anys sense rebuts a la llum i Endesa, atenció, exigeix cobrar-la. Sí, heu escoltat bé, ni una sola factura de la llum ha arribat en 15 anys a aquest poble. Ningú més des de que va fer fallida la companyia que subministrava aquest poble, però l'electricitat hi arribava de totes maneres. Mar Puerto, què tal? Bona tarda, què ha passat?
Bona tarda, Montse. Sí, en aquest poble del Pallars Sobirà de no més de 10 persones al cap de l'any i amb uns 100 comptadors de llum, l'electricitat hi arribava de tota manera a través de la xarxa de distribució municipal i proveïda per Endesa, que reclama ara el pagament del consum actual acumulat durant anys. Nosaltres hem parlat amb el president de l'entitat municipal descentralitzada del poble, Guillem Esteban, qui ens explicava la situació que estan patint.
Sí que quan l'empresa fa fallida, fins al 2015 la línia estava, o sigui, la tenien arrendada, podríem dir així. I llavors, a partir del 2015, amb anteriors consistoris, no, jo encara no estava com a president de l'ANG, ja es van ficar a treballar, bueno, pues, per mirar de solventar aquest problema. Llavors, bueno, s'han fet diverses licitacions que quedaven desertes i ara aquesta última que vam fer, vam trobar una distribuïdora local que estava interessada en adquirir la línia i bueno, ara se l'ha de ficar en marxa.
Una situació que, a més, provocava, esclar, cert neguit entre els veïns per no saber què passaria tot i estar-la utilitzant.
Els veïns de l'Os sempre hem tingut tota l'expectativa de veure què passava, perquè no... també tenien el neguit de que anaven acumulant, bueno, que no pagaven cap factura de llum perquè tenien consum, l'utilitzaven i, clar, no sabien què passaria. I, bueno, des dels veïns de la resta del municipi, pues, també bueno, hi havia com un descontentament envers, bueno, que s'està generant un deute que no se creia que no s'havia de fer càrrec des de l'Ajuntament.
No obstant, però, des del poble són positius i esperen posar-hi solucions per la bona relació que tenen amb Endesa.
La relació amb Endesa sempre ha sigut molt bona, la veritat. Sempre hem estat en negociacions amb ells. S'hauria de destacar que, bueno, o dir que ells ens poden reclamar solament els últims 4 anys de consum. Llavors, sí que es tenia, bueno, com a la premissa o l'acord amb Endesa de que abans de liquidar el deute s'arreglés el problema de la distribució. Llavors, ara un cop hem aconseguit arreglar, pues, el problema de la distribució, ens tornarà a tocar sentar-nos amb Endesa i bueno, acabar de negociar com liquidem el deute aquest acumulat ja.
Bueno, esperem que tot es solucioni el més aviat possible, perquè, clar, són molts anys, 15 anys, en mar, sense rebuts a la llum, i ara, clar...
De sobte, els hi arriba, no?
Exacte. Estarem pendents. Exacte. Mar Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Bueno, i nosaltres marxem, però ara et deixem a la linterna d'Àngel Expósito i tot el seu equip. Nosaltres tornarem, no demà, ni demà passat, perquè tenim futbol, recordeu, eh? Dimarts i dimecres futbol, ens tornem a trobar dijous. Que vagi bé, salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Adéu-siau, la linterna, Expósito.
COPE Catalunya i Andorra.